Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Torna a portar l'Ajuntament als jutjats. Aquest cop ho ha fet amb una demanda civil, al·legant intromissió il·legítima en el dret de l'honor. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i de Recollida d'Escombraries ha presentat la demanda per fer les declaracions que van fer des de l'equip des del govern a la roda de premsa del mes de gener passat. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, creu que no tindrà cap mena de recorregut legal tenint en compte les últimes imputacions del cas Mercuri.
És una demanda que se suma a la querella que es van posar anteriorment. Aquesta per la ben és una demanda civil, però en tot cas entenem que no, que és pólvora mullada, en el sentit que tot el que vam dir està sustentat, es basa al voltant dels 5 expedients que vam obrir en aquell moment, que vam obrir al febrer.
Per la seva banda, el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, en canvi, ha volgut separar els dos processos judicials i assegura que està relacionada amb la querella.
Es una decisión lógica con la querella penal. En la querella penal tú no buscas, no puedes al mismo tiempo que buscas en este caso decir, oiga, yo creo que aquí se ha cometido un presunto delito, sino que si además tú crees que se te ha hecho un daño, en este caso a nuestro honor, por las declaraciones que se hicieron en esas dos ruedas de prensa, en este caso la segunda rueda de prensa, nosotros tienes el derecho de ir a la vía civil.
Esmatza reclama una indemnització de 30.000 euros.
Superar l'escenari social postcrisi passa per la innovació i per la col·laboració entre administracions i entitats del tercer sector.
Així ho ha assegurat el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesias, durant la jornada d'innovació social de Sabadell, una jornada en la qual també s'han presentat els programes Housing First, Mercapunt, Mentoria Social, Pandora i Neurogym.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell enfronta el partit d'aquest diumenge contra la Espanyol B com una final.
Sumar els 3 punts a la nova Creu Alta s'ha convertit pràcticament en una obligació si els arlequinats volen començar a remuntar, tot plegat després d'un inici de temporada amb moltes derrotes acumulades.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatura que es manté respecte a la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Hem d'esperar algun tipus de canvi per les pròximes hores i sobretot pel cap de setmana? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres continuem tenint un temps realment molt tranquil, poc vent, temperatura novament elevada. Al migdia la temperatura o la màxima s'ha arribat a 28 graus a Serós i en el cor del Pirineu la màxima oscil·lava entre 23 graus a Das, 22 a Puigcerdà i 26, per exemple, de Tremp. Per tant, ambient càlid a tot el país. Tot això acompanyat de vent de component sud i és fluix en cops moderats i la situació marítima s'ha tranquil·litzat, però persisteix maror i mar de fons de component est. Per tant, divendres tranquil, al final del dia tornaran a arribar núvols baixos a punts del litoral. No descartem que fins i tot en el litoral sud pugui arribar alguna tímida precipitació. Aquests núvols baixos persistiran demà fins a mig matí aquí a la línia de la costa litoral i perlitoral, després ja desapareixeran. Per tant, al migdia s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat en general. Però a partir d'aleshores arribaran núvols alts i prims espessos a la zona del Pirineu i allà en el sector occidental descarregaran algun ruixat Pirineu i Prepirineu. També en el Pirineu oriental podran arribar. I atenció perquè de cara a diumenge baixarà la temperatura, les precipitacions es poden ser molt freqüents al terç nord i a l'est de Catalunya, mentre que la resta, el vent de component oest més aviat sec, assecarà aquests núvols. I atenció, la temperatura baixarà a tot el país i la cota de neu farà de presència en torn dels 1.900 metres. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres, trobem aturades a aquesta hora a la C58 a Sant Quirze en els dos sentits. També hi ha retencions a la B30 a Cerdanyola en els dos sentits per enllaçar amb l'autopista del Vallès i també a Barberà en el mateix punt. A la P7 i també passant per Barberà, retencions en sentit Girona. Si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passant 5 minuts de les 7, nou pas judicial d'ESMATS en contra de l'Ajuntament de Sabadell. L'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries ha presentat una demanda civil per suposada intromissió il·legítima en el dret a l'honor, tot plegat per les declaracions de l'executiu de Matías Serracán durant la roda de premsa del mes de gener passat, en la qual es parlava d'expedients sancionadors i irregularitats greus per part de la companyia.
Des d'ESMATS consideren que aquestes declaracions atempten contra l'honor de l'empresa. Per això reclamen una indemnització de 30.000 euros. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, considera que aquesta demanda presentada l'estiu passat no pot tenir un recorregut legal, tot plegat tenint en compte les últimes imputacions de la plaça de la peça 28 del cas Mercuri, que afecten directius de la companyia.
Creiem que és una mica pólvora mullada, perquè això, la demanda aquesta per intromissió a l'honor, per intromissió del dret a l'honor, la plantegen a l'inici de l'estiu, però ens arriba en aquesta setmana, i entremig doncs, hi ha hagut la interlocutòria judicial del cas Mercuri, en el que la jutgessa està investigant, no? Hi ha uns indicis més que fonamentats sobre un entramat de corrupció, i per tant entenem que tot el que vam dir en aquella roda de premsa sobre irregularitats està més que refermat amb la investigació que s'està fent en el marc de Mercuri.
El gerent d'ESMATS, Eugenio Díaz, per la seva banda, desvincula la investigació del cas Mercuri amb la querella i la demanda contra l'Ajuntament pels seus atacs contra l'empresa.
El caso Mercurio y la famosa pieza 28, que en noviembre del próximo año, bueno, todavía no hemos recibido la citación, pero es público que la jueza ha decidido citar a declarar a varias personas, entre otras cosas, a una parte de la dirección de ESMATS, está analizando si hay alguna irregularidad en la concesión que se efectuó en el año 2012. Y nosotros, con la querella penal en su momento y esta demanda civil, estamos denunciando que en el año 17 y en el año 18 el Ayuntamiento de Sabadell ha hecho actuaciones gravísimas que atentan al procedimiento administrativo a la hora de manejar nuestro contrato.
Díaz també ha lamentat que a pocs mesos d'acabar el mandat, l'Ajuntament no ha mantingut cap reunió per abordar el servei i la planteja de millores. Per Arnau, assegura que a hores d'ara ha quedat demostrat que el diàleg és impossible.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'economista sabadellenc Joan Saborido coincideix amb el Fons Monetari Internacional en considerar que si les pensions es vinculen al creixement de la inflació, el sistema no seria sostenible. Per això proposa algunes solucions, com ara augmentar les cotitzacions i abaixar el cost de les pensions.
De fet, Saborido ha alertat al programa Al Matí que ja fa temps que el sistema de pensions no s'aguanta perquè les prestacions surten més cares que els ingressos de les cotitzacions.
El sistema de les pensions, tal com el tenim ara, no és sostenible. No és sostenible vol dir que els números no quadren. I vol dir, doncs, que, i de fet això ja ho era fa anys, això no és una cosa rara, ja es va descobrir fa anys això, i d'aquí ve doncs, que entre el 2011 i el 2013 vagi haver-hi una reforma important del sistema de les pensions per fer-lo sostenible. Sostenible què vol dir? Doncs sostenible vol dir que els ingressos siguin igual a les despeses. En aquests moments els ingressos no són igual a les despeses i la previsió que hi ha és que la cosa vagi a pitjor.
Per solucionar-ho, l'economista proposa allargar l'edat de jubilació o apujar les cotitzacions a autònoms, treballadors i empreses. Un extrem que no comparteixen els pensionistes. Per la Federació de la Coordinadora de Clubs de Jubilats i Pensionistes de Sabadell, Adrià Miquel, allargar la jubilació no és una solució.
Jo crec que això és una borrada. Això és una borrada. Això hem de lluitar per tindre la pensió a partir de 60 anys. I ara resulta que volen posar 67. Jo no crec que tingui gran benefici, perquè jo crec que hi ha joves que no tenen un punt de treball, perquè llavors podria treballar un jove i llavors l'avi que retirés.
Per a Miquel, cal que els pressupostos estatals se dediquin una part a pagar les pensions i no basar-se només en les cotitzacions. Des del seu punt de vista, hi ha prou diners, el problema és que no interessa invertir-los en pensions.
La clau per superar la situació social actual derivada dels efectes de la crisi és la innovació impulsada per les entitats del tercer sector, així com un augment de les relacions entre les administracions públiques i aquestes associacions. Així ho ha declarat el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesias, durant la jornada d'innovació social celebrada aquest matí al Vapor Boixer de Vell.
Buscar solucions noves a problemes socials. I quin llegat ens ha deixat la crisi en aquesta dècada, que la factura social de la qual encara hem de i estem gestionant? Doncs ens ha deixat una factura social enorme, en forma doncs, de risc de cronificació. I, per tant, aquí el que es tracta doncs, és de buscar solucions noves a problemes socials.
Iglesias també ha elogiat les entitats i els empresaris que treballen en aquest sentit, ja que són els que assumeixen els riscos. De fet, entre els projectes que s'han presentat a la jornada d'innovació social, s'han presentat 5 projectes que aborden diferents problemàtiques socials. D'una banda, relacionat amb l'atenció a les persones més afectades per la crisi, s'ha donat a conèixer el Housing First per ajudar les persones sense sostre a superar la seva situació a partir del moment en què troben un habitatge. En aquesta mateixa línia assistencial, també s'ha donat a conèixer el Mercapunt, impulsat pel consistori i Creu Roja per oferir formació a les persones amb necessitats alimentàries. Més enllà d'aquest àmbit, també s'han presentat altres projectes com el Pandora, d'acompanyament socioeducatiu al barri de Torre Romeu, a càrrec de la Fundació Idea, el de Mentoria Social, d'acompanyament d'alumnes a l'Institut Junqueras per part d'estudiants de la Universitat Autònoma, i el Neurogym de l'Avant, que ofereix tècniques per millorar el rendiment cognitiu i potenciar les funcions mentals.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
En política, Ciutadans presentarà una queixa formal a la síndica municipal de Greuges per la pancarta en suport als polítics presos de la façana de l'Ajuntament. El partit ho farà argumentant que, tot i les peticions d'algunes parelles, l'equip de govern s'ha negat a retirar el cartell els dies que hi ha casaments al consistori.
El portaveu de Ciutadans a la plaça de Sant Roc, Adrián Hernández, ha assenyalat que nombroses parelles els han fet arribar el seu malestar perquè a les fotografies del seu casament també hi apareix la pancarta dels presos. Malgrat que en més d'una ocasió n'han demanat la retirada, l'executiu local s'hi ha negat demostrant, diu Hernández, una falta de sensibilitat i empatia cap a aquests sabadellencs. Per això s'han decidit a fer el pas i traslladar aquesta queixa a la síndica Eva Bellán.
Hem reclamat en diverses ocasions i sobretot després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a totes les pancartes que hi ha a l'espai públic, entre d'altres dos a la façana de l'Ajuntament, la pancarta dels presos. El que passa que, clar, això creiem que afectava d'alguna manera o és més sensible, i llavors com hi havia parelles doncs, que ens havien dit que aquell dia havien demanat expressament tant les parelles com el fotògraf, perquè clar, hi ha parelles que surten al balcó, es fa la foto, després del casament, havien demanat treure la pancarta i els deien que no.
El portaveu del Partit Taronja insisteix que el govern està obligat a retirar la pancarta en suport als líders independentistes a la presó d'acord amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia sobre la neutralitat dels espais i edificis públics. Ara bé, la resolució només fa una referència explícita a l'estelada i no a d'altres elements com pancartes o llaços grocs.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Aquest cap de setmana el negre serà el color de Sabadell. Comença el Festival Sabadell Negre, el primer certamen literari dedicat al gènere criminal. Es tracta d'una iniciativa que neix de les lectores del grup de lectura de novel·la negra Les Dames del Crim, que es fa a la llar del llibre.
Autors de l'alçada de Carlos Tanón, Núria Gras o Andreu Martín passaran per la ciutat en diferents taules rodones i per l'assignatura de llibres. A més, es farà una exposició de Miquel Traveria dedicada a Manuel de Pedrolo o també un panteó d'immortals dedicat al detectiu més famós de les Illes Britàniques, Sherlock Holmes. Mònica Urrutia és una de les dames del crim i explica quina és la seva voluntat i de les organitzadores.
És un festival que és pels lectors i dels lectors, perquè neix de nosaltres. La nostra professió no té res a veure amb el món literari. Per tant, és simple plaer.
Hi haurà també altres activitats complementàries. Per exemple, un joc de carrer en el que qui vulgui podrà resoldre un crim sobre qui ha matat l'escriptor Ot Negrot, o també una selecció especial de més de 3.000 llibres de novel·la negra que es pot trobar ja a les biblioteques municipals. Joan Fàbregas, responsable de la Llar del Llibre, apunta que és un bon moment per a aquest gènere.
Que la novel·la negra té pujades i baixades i ara està en un moment àlgid perquè doncs, afortunadament, doncs molt públic ha descobert la novel·la negra com un gènere literari pròpiament, diferenciat d'altres i amb autors de molta qualitat. No és un gènere menor ni molt menys, és un gènere amb molta qualitat, amb autors de renom, i n'hi ha que doncs, tenen molts anys i que els hem descobert ara malauradament perquè ja hi eren.
Totes les activitats són gratuïtes i es poden consultar horaris i espais al Facebook de La Llar del Llibre.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. Aquesta tarda s'obre a Fira Sabadell Diversió, l'esdeveniment per tots els amants de les manualitats i les aficions. Des d'avui i durant tot el cap de setmana, el Saló mesclarà el do-it-yourself, el fes-t'ho tu mateix, els jocs de taula i el maquetisme. Des de l'hora de la inauguració a les 6, el nostre company Pere Gallifa està visitant el Saló. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Karen. La Fira de Manualitats i Aficions comptarà amb un total de 40 expositors que avui hem visitat i també un mercat de venda directe al públic. A més, durant 3 dies hi haurà tallers, classes, demostracions en un total de 80 activitats programades per a totes les edats. En l'apartat de manualitats podem incloure-hi el paper, el patchwork, el bricolatge i la restauració, però també la jardineria, la pintura i fins i tot la cuina. I en el sector aficions tenim drons, escalèctric, trens, còmics i robòtica, entre molts altres. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Joan Berlanga, i el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro, han visitat aquesta tarda tot aquest espai. Navarro valora positivament el saló i el fet que estigui muntat des de la mateixa Fira Sabadell.
En primer lloc, el que hauríem de destacar bàsicament és que avui tenim una fira més, que és de producció de la pròpia fira, de l'Ajuntament de Sabadell, amb la fira, i també amb el teixit que està revinculat amb tot el món de les manualitats, no? En aquest sentit, el que valorem positivament és fer una fira que també dona sortida a les inquietuds de gran part de la població. Més enllà de que la fira en si mateix és un equipament molt ben valorat per la ciutat i sobretot per l'entorn.
Les portes ja estan obertes i ho estaran tot el cap de setmana. Les entrades costen 3 euros avui i 4 euros dissabte i diumenge. Els menors de 12 anys hi podran entrar de forma gratuïta.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ladies and gentlemen. Your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Women Race al Corte Inglés, que se celebrarà el diumenge 21 d'octubre a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell o a la womenracealcorteinglés.cat fins al 17 d'octubre. El 21 d'octubre tens una cita amb la solidaritat. Corre a la Women Race al Corte Inglés a favor d'un colliga.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. Comencem parlant de política perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, garanteix la unitat del govern català malgrat la crisi d'ahir entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Ho ha dit en una compareixença després de la reunió mantinguda amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès. Els dos s'han compromès a enfortir l'acord per poder seguir treballant per fer realitat la República Catalana. Torra també ha lamentat no haver obtingut resposta de Pedro Sánchez a la demanda de reunió per abordar la situació de Catalunya i ha ha assegurat que si no s'asseuen a parlar, el mandat socialista tindrà data de caducitat.
Encara en política, Xavier García Albiol anuncia que deixa el Parlament per centrar-se en la cursa cap a les eleccions municipals de l'any que ve.
L'actual president del Partit Popular de Catalunya també ha convocat un congrés extraordinari del partit per triar el nou líder. La previsió és que el conclave pugui celebrar-se al cap de setmana del 10 i l'11 de novembre.
El govern espanyol aprova mesures per abaratir la llum un 4% de mitjana. A més, s'amplien els beneficiaris de l'anomenat bo elèctric, el descompte que s'aplica a persones amb rendes baixes, discapacitats o famílies nombroses i monoparentals. En paral·lel, també s'amplien els criteris perquè més clients puguin beneficiar-se del bo social, com ara les famílies monoparentals o amb dependència. D'altra banda, el Tribunal Suprem declara que les prestacions de maternitat estiguin exemptes d'IRPF.
D'aquesta manera, ratifica una sentència de 2017 per part del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Aquest acord va estimar el recurs d'una dona i va ordenar a Hisenda que li retornés la quantitat ingressada en IRPF de 2013 per la prestació de maternitat percebuda durant la setmana de 16 setmanes que dura el permís.
El jutge de l'Audiència Nacional, Diego de Gea, rebutja deixar en llibertat l'excomissari José Manuel Villarejo.
El magistrat argumenta que existeix risc de fugida unit al fet que se li podria imposar una pena de caràcter greu. Villarejo està empresonat des del novembre per ordre de la jutgessa Carmen Lamela pels seus negocis obscurs. La justícia l'investiga per suposats delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals.
I recta final del judici del cas Nadia ha quedat vist per sentència després de 3 dies de judici. La fiscalia manté la petició de 6 anys de presó. Ha explicat que del 1.100.000 euros que va recaptar, només 2.700 euros es van destinar a despeses mèdiques. El fiscal ha qualificat Fernando Blanco d'embaucador i fabulador i ha afegit que la suposada estafa ha fet molt mal a la societat. I ara és moment pels esports amb el Marc Pijuan. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Gairebé una final és el que juga el Centre d'Esport Sabadell aquest diumenge a la nova Creu Alta. Els mals resultats de l'inici de la temporada han deixat a la corda fluixa jugadors i tècnics. Sumar 3 punts contra l'Espanyol B s'ha convertit ara ja en gairebé una obligació.
Els de Toni Sallirat es presenten al partit amb el dubte més de qui substituirà Nico del Monte a l'eix de la defensa, amb el dubte de Miguel González, encara lesionat, Williams Velázquez, Valentín Merchant o Àngel Martínez, buscant ser el seu substitut, tot plegat davant un Espanyol B a qui avui Sallirat ha lloat en roda de premsa prèvia al duel.
És un equip que a mi m'encanta. Crec que de tots els equips contra els que hem jugat fins ara pot ser és dels més complets, perquè a part de la qualitat que tenen a nivell individual, com tots els filials de primera divisió, tenen la gran avantatge de tindre un bloc totalment consolidat i que se coneix perfectament no sols els jugadors sinó també l'entrenador, que a molts d'ells ja els va tindre a futbol base amb etapa juvenil.
El de Torrent considera important avançar-se al marcador, cosa que encara no ha succeït aquesta temporada, per acabar sumant els 3 punts. Qui no vol que això passi segur és el tècnic espanyolista David Gallego, que avui ha passat per l'hotel suís. El tècnic del filial Perico assegura que el Sabadell s'ha merescut més punts dels que ha sumat fins ara.
Yo nunca juego contra un rival que está en la posición X. Yo no juego contra la posición. Juego primero contra el potencial de esa plantilla y me dice que el potencial de esta plantilla del Sabadell es para estar media tabla para arriba sin ningún tipo de problema. Luego me fijo en lo que se han merecido durante estas últimas jornadas y llevamos pocas, por lo tanto lo que se han merecido hasta ahora creo que son más puntos de los que llevan. Y luego el tercero me fijo mucho en el cuerpo técnico que dirige a todo esto, ¿no? Y en este sentido pues nos encontramos un entrenador que aparte de tener muchos conocimientos, en esta categoría pues aún tiene más.
Un enfrontament que el club ha catalogat com el partit del soci, en el qual cada soci que s'acosti a les taquilles del temple pot treure dues entrades de la seva zona. Ràdio Sabadell, com sempre, us ho explicarà tot des de la mitja hora abans, és a dir, des de 4:45, el partit a les 5 de la tarda.
Fora de l'àmbit esportiu, el Sabadell ha anunciat avui un nou acord de patrocini.
Sí, el club ha fet oficial un nou compromís amb el Banc Sabadell i que es farà públic el pròxim dilluns 8 d'octubre. L'acte se celebrarà a 12:45 del migdia a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta.
No deixem el futbol perquè el Sabadell Nord aspira a tornar a les zona tranquil·la de la classificació després de caure amb contundència a casa contra el Girona B. El conjunt de Can Oriac intentarà sumar en el seu desplaçament a la Jonquera.
El Sabadell Nord suma en un moment 5 punts a les 5 jornades que l'han permès situar-se a la 12a posició. L'equip de la zona nord visitarà aquest cap de setmana la Jonquera, rival que du un punt menys. Quico Díaz, tècnic del Sabadell Nord, destaca la constància del rival d'aquesta jornada.
Un equipo que si a la Guinehueta le empatan el minuto 96 es porque en ningún momento baja los brazos, ¿no? Entonces vamos a esperar a un equipo allí que, bueno, que aparte de jugar en casa, trabajará y nos pondrá las cosas muy, muy, muy difíciles.
El partit entre la Jonquera i el Sabadell Nord es disputarà diumenge a les 5 de la tarda al Municipal de les Forques.
Encara en futbol, però un esglau per sota, segona catalana, derbi aquest cap de setmana entre el Sabadell B i Sabadellenca. Els dos conjunts arriben al duel amb 7 punts a la classificació.
El conjunt local, el filial arlequinat, encara no ha guanyat de fet a Olímpia aquesta temporada. El tècnic, Pablo Becerril, avisa els seus jugadors que si surt un partit com el que la Sabadellenca vol, és a dir, trencat i físic, tindran poques opcions d'endur-se els 3 punts.
Una cosa és jugar a futbol i una cosa és competir. Nosaltres a nivell competitiu estem molt lluny dels equips bons de la categoria i segurament en quant a joc no estem lluny, però en quant a competitivitat sí. Per tant, doncs, bueno, no ens fixem cap objectiu de cara a final de temporada, jo vam dir a principi de temporada, i bueno, aquesta prova de diumenge serà una prova exacta del que és la diferència entre jugar a futbol i, o sigui, jugar a pilotes i competir a futbol, i haurem d'estar molt a l'alçada perquè per mi ells, tot i que soni estrany, per mi ells són favorits.
Mentrestant, el tècnic de l'equip taronja, Jesús Rueda Betis, posa pressió al seu rival. Betis creu que el filial del centre d'esports serà un conjunt que al final de temporada estarà entre els primers classificats.
Pero bueno, yo creo que estos partidos el jugador sale 100% motivado y va a ser totalmente diferente a lo que pasó el domingo. Y bueno, yo creo que va a ser un partido difícil porque nos enfrentamos a un gran equipo, son jóvenes, son chavales que tienen bastante proyección y bueno, yo creo que al fin y al cabo el Sabadell va a estar arriba cuando acabe el año y si puede ser que consiga lo que tienen, el objetivo que tienen que conseguir, que es el ascenso.
El duel entre Sabadell B i Sabadellenca es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Olímpia.
Després de la decepció per haver quedat eliminat d'Europa, l'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell entra en competició a la Lliga. Els del Xava Gómez comencen a la sempre complicada piscina del Real Canoe madrileny, on només han guanyat 2 cops en els últims 5 anys.
Amb l'Atlètic Barceloneta jugant a una altra lliga, l'objectiu del club és tornar a aspirar a la segona posició, juntament amb el Terrassa, butxí dels del Xava Gómez de la Champions. Tot i això, el waterpolista sabadellenc Borja Fenoy afegeix més equips a la travessa.
Sincerament, la nostra sensació és que, com bé has comentat, el Barceloneta és com que va per un pas per davant nostre, però després de la segona, la sisena posició, serà molt complicada amb un Mataró, amb un Sant Andreu, amb un Terrassa, amb un Mediterrani, amb un CNB, amb el Canoe allà també sempre és molt complicat. Bueno, serà això, primera plaça quasi 100% assegurada, però bueno, després hi ha que jugar les seves altres posicions.
El partit entre el Canoe i el Natació Sabadell es disputarà diumenge a 1:15 del migdia. Un quart d'hora més tard començarà la final de la Copa Catalunya de Waterpolo Femení a Girona. Per accedir-hi, l'equip femení del club haurà de superar les semifinals un Mediterrani reforçat, ho explica el tècnic David Palma.
Un fitxatge molt interessant, com és la Roser Tarragó, una jugadora que està molt en dinàmica de selecció nacional, i bueno, coneixo bé el seu entrenador, el Marc Comà, és un entrenador que treballa molt bé el físic, tàcticament, sempre fa propostes molt interessants, i tot i que, com deies abans, és un equip que està a la taula per sota del que serien els tres primers, no? Sabadell, Mataró, Sant Andreu, està sempre en la disputa amb el Terrassa, però bueno, és un equip que has de sortir concentrat, intentar dominar des d'inici el marcador i no tenir despistes perquè tenen jugadores de qualitat.
La semifinal entre l'Astralpul i el Medi de Copa Catalunya es disputarà demà a 6:15 de la tarda a Girona.
I el Club Natació Sabadell de Tenis Taula ha fet oficial avui el fitxatge d'un nou palista pel primer equip. Es tracta del rus Yuri Bechansny.
El nou palista del club ha arribat avui a la ciutat, ha fet aterrat aquest matí, a temps això sí per poder-se estrenar demà amb els seus nous companys en la jornada inaugural de la Divisió d'Honor que enfrontarà els nedadors amb l'Olot a Cal Llong. Bechansny, de 18 anys, arriba a Sabadell no només com a palista del primer equip, sinó també per fer les funcions d'ajudant de Jordi Morales a la direcció tècnica de la secció.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Nosaltres deixem aquí el Notícies Vespre d'aquest divendres 5 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats al minut, a l'instant, seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana i tornem dilluns a les 9 amb el programa al matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.